És molt probable que durant aquestes festes algun videojoc us hagi unit una estona familiars, amics. Si no heu tret l'estrella que porteu dins cantant amb els vostres amics, potser el vostre fill us ha deixat en evidència conduint millor que vosaltres, i si no, segur que encara teniu pendent una partida per aconseguir la revenja amb un amic. I és que els videojocs són una de les formes d'oci més esteses ara mateix, superant en vendes a la música i al cinema. No és d'estranyar si tenim en compte l'àmplia oferta que trobem al mercat i que es dirigeix a un usuari cada cop més variat. Avui volem facilitar la carta als Reis i parlem de videojocs amb un dels redactors de MediStation, l'Albert Gil. Albert, molt bon dia.
Bon dia.
I amb el nostre propi expert, que és el Toni de la Torre.
Hola,
Toni,
què tal?
Bon dia. Perquè ara mateix, Albert, Toni, podem dir que els videojocs són el centre de la indústria de l'entreteniment en aquests moments, no? O és exagerat?
Jo crec que és exagerat, eh? Estem lluny encara d'arribar a aquest punt. Han crescut en els darrers anys, la seva presència és més important, però continua sent una cosa, no diré minoritària, perquè ja no ho és, però està lluny de, per exemple, el cinema o, per exemple, les sèries, no?
Mm-hmm. Potser el que podríem comparar és a dir, l'impacte a nivell econòmic i l'impacte a nivell social. A nivell econòmic, el que deies tu al començament, és a dir, és una indústria que factura ja més que el cinema i la música. Mm-hmm. Tot i això, a nivell social, doncs, poder encara segueixen veure una mica, com un sector una mica més marginal, no té l'impacte social que té, doncs, això, l'última pel·lícula, l'última estrena. Vull dir que en aquest sentit, tot i que l'evolució que hem tingut en els últims anys, gràcies a, sobretot, la irrupció d'avui, que ara en parlarem, bueno, encara no és...
Encara no és una cosa massiva.
Hi ha molt camp per córrer aquí.
Ja. Sí. Però en tot cas sí que són una influència per altres formes de cultura.
Sí, sobretot hi ha molts altres creadors d'altres del cinema o de les sèries que juguen a videojocs, i això és una cosa que influeix o escriptors, no?, que juguen a videojocs, i és una, això crea uns referents audiovisuals que fa que la seva creació evidentment es vagi influenciada. Mm. A part que hi ha molts salts, no?, d'un camp a l'altre. Sí. I adaptació,
jo crec que els dos s'enriqueixen mútuament, és a dir, si fixes, per una banda el que dius tu, els cinèfils que juguen a videojocs, i per altra banda hi ha molts directors de videojocs que les seves influències són precisament el cinema,
són cinematogràfics.
Hideo Kojima, no? Hideo Kojima és un cinèfil, sempre dic que és un director frustrat que va començar a desenvolupar jocs, vull dir que les dues bandes s'enriqueixen.
I a més, una cosa que és curiosa és que amb la situació de crisi actual que tothom està notant, com és que les vendes de consoles i videojocs es mantenen estables?
Doncs abans d'entrar ho comentàvem, no? Jo crec que és una indústria que té un element que és clau, que les pel·lícules tu pots piratejar-te una pel·lícula perfectament, però els videojocs tu no pots piratejar-te un videojoc si no tens la consola, sí, prèviament. És a dir, la consola no és, la pots piratejar, però prèviament l'has de comprar. I jo crec que és una indústria que s'aguanta molt per les vendes d'aquesta consola. Abans l'Albert comentava això, que la primera PlayStation va ser un èxit de vendes i va mantenir tota la pirateria que va haver de suportar després Sony només amb vendes de hardware.
Mm. A més, aquí tenim un altre element que també ho comentàvem, que és la rentabilitat, és a dir, tot i que sempre tendeixi a dir que un videojoc és car o que una màquina és cara, al final la quantitat d'hores que li dediquem a aquest joc o a aquesta màquina és enorme. Per tant, si dividim el que ens ha costat amb la quantitat d'hores que li hem donat, ens donem compte que és més rentable que, per exemple, anar al cine o comprar un disc de música o qualsevol altra alternativa.
Avui que estem en temps de dia de balanços, diríeu que el 2010 ha estat un bon any pels videojocs?
Jo crec que sí. L'únic que ho comentàvem, ha sigut un joc, bueno, ha sigut un any en el que estem rebent el millor de lo que ja hem vist fins ara. Què significa això? Que no hem vist grans propostes noves, innovadores, però tot i això estem veient de cada gènere el millor que s'ha vist fins ara. Crec que estem ja arribant a les acaballes d'aquesta generació de consoles, tant a nivell portàtil com de màquines de sobretaula, i això implica, doncs, que les mecàniques jugables ja estan exteses, s'estan millorant fins al límit, però jo diria, tot el meu punt de vista, que no hem vist res realment innovador o revolucionari per...
Sí, diguem que des del punt de vista d'una persona que ha jugat molt de temps a videojocs, o que juga molt, o que està jugant molt habitualment, estem en un punt, o ha estat un any en el qual no hi ha hagut res que ens hagi sorprès, no? Tenim els jocs de shooter que jugàvem fa un any però molt millors, el joc de conducció que jugàvem fa dos anys però molt millor, és a dir, no hi ha hagut un res que ens hagi... La Wii, que va ser el gran fenomen al seu moment, vull dir, ja té el seu temps, no? I sí que és cert que la indústria independent del món dels videojocs, que també existeix, ens ha donat perles que realment són molt maques, però continua sent una indústria molt petita. No?
Uh-huh. El 2011, quins seran els canvis més importants? Què n'hem d'esperar?
Doncs jo crec que això mateix que hem dit ara s'accentuarà ja al límit. És a dir, jo diria que a partir de l'any que ve és quan començarem a sentir parlar de què seran les màquines en els pròxims anys, és a dir, la successora de PlayStation 3, de Xbox 360, que implica això, que l'any que ve el que veurem seran jocs boníssims, però seran tots seqüeles, preqüeles, de coses que ja hem vist fins ara, i de fet fèiem una llista abans de lo millor que podem esperar, i si t'hi fixes, doncs és això: Crysis 2, Diablo 3, Killzone 3...
Tots tenen números al darrere.
Exacte.
Sí.
Números darrere. Coses que ja hem
són
vist,
versions, exacte, no?
Coses que hem vist durant aquests anys, però la següent entrega.
Probablement l'única cosa que ens sorprendrà, jo crec, i que a més sortirà aviat perquè surt a la venda al març, és la consola Nintendo 3DS, que farà un ús del 3D, que és una cosa que realment...
Això sí que pot marcar un punt d'inflexió?
Pot marcar un punt d'inflexió, però el 3D, jo, hi ha una opinió més genèrica a banda dels videojocs, penso que és dubtós tant a nivell de sèries o a nivell de cinema que acabi sent una cosa que s'instauri sempre, si no creixen la venda de televisors amb aquesta tecnologia, perquè si no tenim aquests televisors a casa i no els comprem, és igual que es facin videojocs en 3D o que es facin emissions de tele en 3D.
Nintendo 3DS, l'avantatge que té és que el mercat de les portàtils és per... Bueno, històricament és on sempre s'ha aglutinat, diguéssim, el tipus de jugador més ocasional, i per tant un impacte com les tres dimensions, en les quals no et fa falta ni ulleres per veure aquestes tres dimensions, jo crec que sobretot a l'usuari que no està acostumat a jugar a videojocs, dirà, hòstia, és una passada, vull aquesta consola perquè puc veure-ho en tres dimensions. A nivell jugable, o sigui, diguéssim, el que porta més temps en els videojocs, no crec que veiem gaires coses novedoses gràcies a les 3D, perquè en el fons és el que ho veiem igual, l'únic en profunditat.
Sí.
Ara, a nivell social, jo crec que 3DS tindrà un impacte important.
La jugabilitat pot canviar poc, a excepció d'alguns gèneres com el shooter o, per exemple, els jocs de por, en el qual la profunditat pot donar un afegit, no? Però a part d'això és el mateix, però més espectacular. Mm.
L'Albert i el Toni, el que els hem demanat és que ens facin una llista, de 15 videojocs per demanar als Reis. Comencem amb el primer. Hem fet divisions per gèneres i em podeu fer tres propostes cadascun.
D'acord.
Vinga.
Doncs comencem per lluita, si vols.
Va.
Però jo aquí et diria només un candidat, El gènere de lluita de versos fa temps que ja, pobret, està en un estat una mica paupèrrim. Però té un gran joc, que és el Super Street Fighter 4. A més, és un clàssic.
És un clàssic, aquesta cançó em posa la pell de gallina. I bé, és una, diguéssim, una reedició del joc que va triomfar l'any passat, amb personatges nous, escenaris nous, atacs nous, però que, sobretot pels amants de la lluita més clàssica, jo diria que és un imprescindible.
És fonamental.
Sí.
I els millors videojocs d'acció en primera persona, és a dir, com si nosaltres fóssim el protagonista?
Aquí tenim varietat, perquè de fet és el gènere que, jo diria, dels més extensos que hi ha avui dia a la indústria. Si ens centrem en el que és el nivell de ventes, està claríssim que Call of Duty Black Ops torna, com cada any, a arrasar, tot i que la seva proposta, diguéssim, és molt continuista respecte a el que ja hem vist fins ara.
Jo, com a proposta, et faré una contraproposta per a Call of Duty Black Ops, si em sembla que és el que tothom anirà a comprar. Jo aposto per l'Arma 2 Operation Arrowhead, que és un videojoc de PC, per mi, molt més interessant, perquè recupera una cosa que jo crec que els shooters de les darreres generacions han perdut, que és el fet de que jugar a un shooter no vol dir ser Rambo, és a dir, exacte, no vol dir entrar en un escenari i que l'única acció que hagis de fer és disparar tot el que es mou. Els shooters abans, els clàssics, el primer Light Assault o el Return to Castle of Wolfenstein, tenien una part d'investigar el terreny, moure't, pensar fredament cada pas que havies de fer, anar a poc a poc...
I l'arma... més d'estratègia, no?
Sí, i a més, l'Arma 2 recupera això, no? És que amb els Call of Duty sembla que realment puguis rebre... O sigui, encara que rebis 2.000 bales, diguem, l'objectiu és que tu enclavis 4.000, no? Diguem, si aquesta proporció surt bé, te'n lliures. L'Arma 2 reps una bala i estàs acabat, ja. Llavors, per mi, jo crec que pels jugadors així més hardcore ens resulta, crec, una proposta més interessant.
Vinga, jocs d'acció en tercera persona, va.
Aquí estem d'acord, perquè el joc de l'any... Bueno, molts han dit que és el joc de l'any.
Jo penso que és el joc de l'any.
Red Dead Redemption, l'última proposta de Rockstar, un joc que el que fa és traslladar la fórmula tan exitosa de la saga Grand Theft Auto al viejo este, no? Al oest, i el que tenim és un joc superampli, amb mil coses que fer, amb un argument, bueno, d'aquest estil rockstar, amb tocs d'humor negre, vull dir, per mi és un joc totalment imprescindible.
És boníssim. De fet, ja el primer, Red Dead Revolver, ja en el seu moment va ser un gran joc bastant ignorat en el seu moment, però és que el Redemption arriba a unes cotes excepcionals a tots els nivells, a nivell gràfic, a nivell de jugabilitat, a nivell de varietat, perquè tant aviat estàs cavalcant amb el cavall com estàs en un duel al saloon, no? És un joc imprescindible.
En aquest gènere en concret, jo crec que aquest any hauríem de fer una menció especial a Castlevania, Lords of Shadow, que com sabeu és un joc que s'ha desenvolupat aquí a Espanya, una saga clàssica, jo diria que històrica en el món dels videojocs, i que hem tingut la sort que s'hagi desenvolupat aquí a Espanya, i el resultat ha estat per mi un dels millors jocs d'acció d'aquest any. Poder perdre una mica l'aire rolero que tenia els últims capítols de la saga Castlevania, però en el gènere de l'acció jo crec que un excel·lent títol.
És una molt bona proposta.
Sí. Alguna altra?
Jo diria, mira, t'afegiré una altra, que és Alan Wake, que és un videojoc dels creadors de Max Payne, que per cert el proper any tornaran amb el Max Payne 3, que és un videojoc que m'ha agradat molt perquè és un joc d'acció i és un joc de misteri i té tensió, però m'ha agradat molt la forma narrativa amb el qual està construït, que consisteix en que has d'anar trobant una sèrie d'objectes i a partir de l'objecte es desenvolupa la història. I això ha estat un gir que a mi personalment m'ha sorprès bastant, perquè l'atmosfera està molt ben construïda.
Ens està escoltant molta gent amb els seus fills, que aquests dies, com dèiem, doncs alguna partida ha caigut. Videojocs familiars, va.
Aquí aquest any tenim moltes novetats, perquè tot i que no ho hem comentat a l'hora de valorar el 2010, el 2010 jo crec que tot aquests finals es caracteritza pel fet de que els controls per moviment ja s'han extès de forma total. Què significa això? Que ja no només tenim Wii per la família, sinó que tenim per part de Xbox tenim Kinect i per part de PlayStation tenim PlayStation Move. Què implica això? Una quantitat de jocs enorme que estan orientats a això, a jugar amb la família, a jugar amb els nens, amb els avis, amb tothom que es pugui ficar davant d'una tele i moure's. Aquest Nadal doncs tenim Wii Party. Per mi Wii Party és dintre d'aquest gènere, que és una mica només per els jugadors més ocasionals, crec que té idees molt originals, però a part d'això tenim Kinect Sports, tenim tota la gamma per aquestes plataformes de control per moviment genials.
Sí, jo crec que aquesta mena de jocs, com que no necessiten un aprenentatge del comandament, diguem, a nivell familiar és molt senzill que qualsevol membre de la família s'hi pugui posar. De tota manera, jo afegiré una altra recomanació. És el Tetris Party Deluxe, perquè el Tetris, que és un clàssic, jo crec que tothom el sap jugar. Aleshores, un videojoc que et proposi partides de Tetris de quatre persones alhora, jo crec que això anima qualsevol família i qualsevol festa.
Tant.
És un clàssic i funciona molt bé.
Anem a les aventures gràfiques. Va.
Doncs jo crec que sí, aquí estem d'acord una altra vegada. Jo crec que Heavy Rain per PlayStation 3 ha estat un gran joc, molt cinematogràfic, allò que dèiem abans, molt visual, allò, hi ha algun jugador que es queixa que pràcticament mira més que juga, però és un videojoc que realment fa una proposta d'argument molt diferent, que et planteja uns personatges molt elaborats i molt complexes, i a nivell narratiu jo crec que és el joc més complet que pots trobar.
Sí, podríem dir que amb Heavy Rain les barreres entre cine i videojocs es difuminen fins a uns límits que realment ja no saps si estàs veient una pel·lícula o estàs jugant un videojoc. Tot això, a mi personalment, que sóc un... m'agraden els clàssics, no m'agradaria deixar-me passar aquesta categoria sense parlar de Monkey Island. Els remakes han sortit en aquest any de la segona part. Per mi són jocs que no passa el temps per ells, i més ara que els han renovat gràficament, jo crec que són imprescindibles per qualsevol persona, doncs això, que li agrada una bona història, passar-s'ho bé i no tindre que tenir aquesta jugabilitat frenètica que proponen els altres gèneres. Vull dir que jo crec que Monkey Island també és un dels jocs de l'any.
I el professor Layton també jo crec que l'inclouria. És una bona proposta com a aventura gràfica, tot i que té elements de training, però és una aventura gràfica molt accessible.
Jocs d'estratègia, va.
Aquí em tocarà parlar perquè...
StarCraft 2, clarament, que ell ja està enganxadíssim.
Sí, nosaltres des de Mary Station li hem donat el joc de l'any perquè creiem sincerament que pocs jocs han assolit unes cotes d'excel·lència tan absolutes com l'últim joc de Blizzard. És un joc que moltes vegades se'n parla d'ell com els escacs traslladat al món dels videojocs. Un joc d'estratègia que està tot tan ben pensat, tan ben implementat, és tan llarg, té tants modes de joc, té l'online, té la història, té el doblat, el castellà, ho té tot. I per tant, jo crec que, a més sabem que això, Blizzard cuida fins a l'últim detall, i el que han aconseguit aquí, jo per mi, ja et dic, a nivell personal, és el joc de l'any.
Jocs de rol, va.
Mass Effect 2. Mass Effect 2, que a més és un videojoc que ha aconseguit unir la base d'un joc de rol i afegir-li l'acció i convertir el gènere del joc de rol en una cosa molt més atractiva i molt més accessible del que era fa uns anys, quan es tractava simplement de torns, lluites de torns o caminar per mapes grandiosos, que ens apassiona també, però Mass Effect 2 ha aconseguit aquesta barreja entre joc d'acció i joc de rol, que trobo que és molt interessant.
Sí, tot i que els més puristes es puguin haver sentit defraudats per una mica això, deixar una mica les arrels del gènere i centrar-se més en l'acció, tampoc els més puristes podien parlar tant de Fallout New Vegas, un joc molt, el que dius tu, molt orientat ja al rolero de pro.
De tota la vida.
I no podríem oblidar el que és el fenomen social del món dels videojocs per excel·lència en els últims anys, que és World of Warcraft, que fa apenas un mes ha tret l'última expansió, Cataclysm, i bueno, quan hi ha 13 milions de persones jugant a aquest joc, és que
realment... alguna cosa té, no?
Alguna cosa té, i tant. Té. Jocs de plataformes.
A Super Mario Galaxy 2.
Vinga.
Jo és que em trec el barret. Sí. Jo em trec el barret perquè és un personatge que aguanta més no aguanta repetint el que ja havia fet, sinó aconsegueix reinventar-se cada vegada. O sigui, si el Mario Galaxy ja era excepcional, ja els escenaris estaven construïts d'una manera que li donava la volta a la mecànica del joc. El 2 ho tornen a fer, afegeixen power-ups, et canvien els escenaris, és llarguíssim, a més a més és molt complet. És un joc, i a més té aquell punt que jo crec que només sap transmetre a Nintendo i només sap transmetre més en els Mario, que és màgic. El joc és màgic. Tens la sensació d'entrar en un univers completament diferent.
Miyamoto, tot el que toca, ho converteix en or, i a més aquest any, amb el 25è aniversari de Mario, precisament, aquest 2010, jo crec que, o sigui, aquesta seqüela és totalment imprescindible pels jocs de plataformes, pel que dius tu, precisament perquè innova i aporta coses que no havíem vist mai a un gènere tan explotadíssim durant els anys com les plataformes.
Jocs d'esports, va.
Jo aquí, mira
aquí hi ha debat, no? Aquí hi ha debat.
El Madrid-Barça.
No, exacte. Sí, és que és exactament això. Jo diré, jo considero que és millor joc el FIFA d'aquest any, però... jo li dono el meu vot a Pro Evolution Soccer. I et diré per què.
Explica-m'ho, va.
Això és com si ets del Barça i el teu equip està passant una mala època. No et fas del Madrid, per favor. O sigui, no et tornes merengón. Jo continuaré sent Pro Evolution Soccer fins al dia que ja no jugui més a videojocs. El Pro Evolution Soccer no ha tingut una gran evolució aquest any, però continua sent el Pro Evolution Soccer en la seva arrel, i quan hi jugues és el Pro Evolution Soccer i té una mecànica que si ets realment fan del joc, o sigui, si el portes a les venes, no el pots canviar pel FIFA.
Jo en aquest sentit haig de reconèixer que sóc més chaquetero, es podria dir, i jo sempre he sigut de Pro Evolution, però crec que amb el canvi de generació, Konami encara no ha diguéssim, desenvolupat un Pro Evolution a l'altura del que s'espera de les noves màquines. I en canvi, Electronic Arts, suposo que a nivell econòmic estarà molt millor que Konami, la revolució que ha fet en els últims anys amb FIFA, jo crec que és impressionant. I avui en dia, jo és el que dic sempre, quan tu et fiques davant d'una tele i veus un partit de FIFA, te'n dones compte que estàs veient un partit de futbol, realment. El ritme de joc, les animacions, tal, veus que, ostres, això és diferent del que havia jugat abans, i crec que és algo que no passa amb la saga Pro Evolution.
Però el FIFA, jo crec que el procés que ha fet en els últims anys ha estat proevolucionar-se, és a dir, cada vegada s'assembla més, és veritat, a nivell jugable i de mecànica, cada vegada ha intentat aprovar-se més del pes, sempre havia apostat molt per aquesta diferència, no? FIFA espectacular, Pro Evolution Soccer realista, i el FIFA ha anat fent aquesta aproximació cap a la jugabilitat realista, i ara està en aquest punt mig en el qual el que ell deia, és un espectacle visual i al mateix temps la jugabilitat no és xuto des de mig camp i entra, no?
Clar,
que era el que eren els FIFAs, en el FIFA 94 i aquests FIFAs antics.
Recordeu que avui el regal de la pregunta del dia, entre tots els missatges que rebem avui, sortejarem a final del programa un lot de videojocs per PSP i un altre per a Xbox 360, entre els que hi ha aquest FIFA 2011.
Que és un molt bon joc.
Molt bon joc.
Tampoc no et mentiré.
Perfecte, doncs vinga, això és el que regalarem. Jocs puzzle, va.
Doncs jo aquí t'apostaré per Limbo, que és un videojoc, allò que dèiem, no? La indústria que té també una part independent. El Limbo és un videojoc puzzle que té una ambientació molt bona, a més és un joc en blanc i negre, ja d'entrada és estrany, i et provoca sensacions estranyes, és a dir, et provoca sensacions que no tens normalment al jugar un videojoc. La jugabilitat és estil Lost Vikings, aquells videojocs que havies de pensar com trobar l'objecte i creuar a l'altre costat per després tornar a agafar un altre objecte i entrar per no sé quina porta, no? És aquell bucle mental en el qual, si t'encalles, pots passar-te dues setmanes pensant on trobar la maleïda cosa, i a més és un joc que artísticament és molt maco, i això costa de trobar.
Sí, jo en el tema del puzzle crec que és un gènere que cada cop més s'està traslladant de les màquines, de les consoles, als dispositius mòbils, i per això m'agradaria en aquest gènere plantar-me un moment i parlar sobre els telèfons mòbils, i més concretament sobre iPhone i tot el basat en Android, que crec que està totalment traslladant aquest gènere als dispositius mòbils. Per què? Doncs perquè tenim plataformes instaurades amb un èxit, jo crec que arrollador, com és App Store d'Apple, en el qual doncs, aquest tipus de joc, aquest tipus d'idees que no requereixen ni de grans desenvolupaments ni de grans costos, tenen cabuda aquí. És a dir, idees originals com Cut the Rope, Doodle Jam, Ninja Fruits, jocs que suposo que tothom que té un iPhone els té allà instal·lats. I per què els té instal·lats? Perquè són jocs de 79 cèntims, un euro com a molt, però que tot i això aporten idees totalment originals i diferents, no? Crec que és destacable la irrupció que està tenint als telèfons mòbils, i crec que tindrà un impacte molt gran de cara a la pròxima generació de consoles portàtils. Crec que tothom anirà per aquest camí.
Permeteu-me, perquè ens queda molt poc temps i, per tant, hauríem d'agilitzar una mica al final del rànquing. Sempre passa igual. Jocs de conducció.
Doncs jo diria Need for Speed Hot Pursuit. Però ja és un gust personal, eh? No fa, la setmana passada vam presentar aquí el Gran Turismo 5 i vaig dir que era un gran joc, però jo a l'hora de jugar a videojocs, em sap greu, el realisme no és la meva prioritat. Jo vull córrer, derrapar, flipar-me amb el volant, perseguir la policia, que la policia em persegueixi a mi, i el Need for Speed Hot Pursuit compleix tots aquests factors per a la gent que li agradi no la conducció realista, sinó l'arcade pur i dur.
I tu et quedes amb el Gran Turismo 5?
Gran Turismo 5, però tampoc em vull deixar, jo com a fan de la Fórmula 1, de la Fórmula 1 2010, que crec que és el millor joc de Fórmula 1 que ha aparegut mai en el sector.
Simuladors.
Els Sims 3. Els Sims 3, un altre fenomen social. Jo crec que no hi ha ningú que no hagi ja jugat als Sims. I bueno, aquesta tercera entrega és original, sorprenent, àmplia, amb totes les expansions.
Però és un gènere bastant mort ja, eh? Això de simular la vida d'un... Continua funcionant els Sims, però no pots trobar moltes altres propostes, perquè això de simular una vida inventada no té sentit quan pots simular la teva pròpia vida a Facebook, Twitter, xarxes socials, no? Aleshores, una mica aquesta, l'altre joc virtual ara ja no és els videojocs, és un altre joc.
Infantils.
Doncs jo repetiré Super Mario Galaxy 2, perquè és un gran joc i, a més, crec que als nens els encanta.
Jo aquí em vull decantar per tot el que ha implicat, el que dèiem abans, la irrupció de Kinect i PC Move, i tots aquests jocs, sobretot d'animals, no? Kinectimals, iPad, Invisimals, tot. Els nens, en el fons, els agrada tenir això, la seva mascota virtual, i gràcies a aquests controls per moviment ara ho poden tindre. Tenen la tele i tenen un tigre, un gos, un tal, que poden cuidar amb els...
Sí, realment veure els nens movent-se davant la pantalla, creient que tenen una mascota al costat... No, de veritat, no, és una imatge.
Deu impactar, deu
impactar.
És una
imatge ensenyable, sí.
Training.
Doncs a jocs de trainings hi ha l'EA Sports Active 2, que aprofita tota aquesta nova tecnologia i que està molt bé perquè és probablement el més complet del gènere. I com a segona opció pot ser el Your Fitness Evolve, sí, que té com a punt positiu que t'analitza el cos sencer, el pots veure en pantalla, i és una cosa bastant motivadora. Si veus que si vas progressant, si veus que no progresses, has de motivar
com,
res.
No?
Ara, que ningú deixi d'anar al gimnàs, eh? És un bon complement, però...
I acabem amb els musicals, va.
Jo apostaré per el DJ Hero 2. DJ Hero 2, perquè la sensació que dona quan mescles pistes i crees la teva pròpia cançó és única. Tens la sensació que estàs creant tu música, i això m'agrada molt.
Jo, com a vell rockero, m'agrada més Rock Band 3, crec que la nova inclusió de nous instruments, el llistat de cançons, crec que pels que els agrada això, tocar amb la guitarra, amb la bateria, amb el teclat, cantar, crec que Rock Band 3 és imprescindible.
Doncs teniu aquí per triar i remenar per poder fer una bona llista, una bona carta als Reis. Albert, moltíssimes gràcies, i ens quedem amb el Toni, que ens ha de fer les sèries avui.
Perfecte.
Gràcies, que vagi bé. Adéu.